Són les 11 de la nit. Ràdio Estel. Cerdanya, 104.4.
Ràdio Estel et convida cada diumenge a la taula de l'Evangeli. Una conversa sobre el missatge litúrgic de cada diumenge. La taula de l'Evangeli. Cada diumenge a 11:15 de la nit i 6:45 de la tarda a Ràdio Estel.
El Ball del Sant Crist de Salomó es podrà veure enguany per primer cop a la Basílica del Monestir de Montserrat. Al Catalunya Cristiana d'aquesta setmana us expliquem en què consisteix aquest ball d'arrels medievals que, a banda de representar-se a l'Església Parroquial de Santa Maria, es farà també enguany el 24 d'abril a Montserrat.
Aconsegueix el calendari 2016 de Ràdio Estel, Catalunya Cristiana i el Club Més Amics. Un calendari de paret dedicat íntegrament a l'any Ramon Llull, amb imatges i textos del Descurort, Vida de Mestre Ramon i Llibre de Miquel Amat, entre d'altres. Compra'l personalment a la seu de Ràdio Estel per 5 euros o demana'l per correu postal per 7 euros al 93 409 2770 i a radioestel.cat.
Bona nit, senyores i senyors, benvinguts a l'art de la reflexió. L'art de la reflexió, com saben vostès, dedica cada setmana, mitja horeta, a explicar-nos a nosaltres mateixos, a saber qui som, com som, per què tenim els objectius que tenim i si podríem canviar-los, si podríem modificar-nos nosaltres mateixos per mirar de ser... Ja se sap, aquesta potser és una frase estereotipada, però real, més feliços, més d'acord amb nosaltres mateixos. Per fer possible l'art de la reflexió, doncs ja ho saben, és imprescindible que estigui amb nosaltres la Militena. Habitualment sempre està amb nosaltres, no ens falla mai, és un home fidel.
Nevi, plogui, tempesta, perquè per arribar fins aquí algunes
a vegades,
sobretot a l'hivern. A l'estiu és més agraït, però a l'hivern és més complexa.
El Militena és coach professional i és membre també de l'empresa Fòrum d'Activitats i ens ajuda a explicar tot aquest compendi d'informació que s'ha convertit en eines molt importants, no només pel desenvolupament personal, també pel desenvolupament empresarial i de projectes nous. No? Uh-huh. Emili, avui a l'art de la reflexió tenim una convidada que ens has portat. No és la primera vegada que la tenim entre nosaltres. És un plaer, no?, tenir-la. Presenta'ns-la, sisplau.
Sí, em va dir que és la sisena vegada que hi ha vingut.
La sisena?
La sisena.
Aquesta em sembla que és la setena, ja.
Aquesta és la sisena.
No, clar, és que els mesos van passant.
És la Imma Granero, que és coach i és col·lega de professió.
La Imma treballa sobretot a Andorra, Imma?
Sí.
Al Principat d'Andorra. No sé si el Principat d'Andorra és molt diferent de Catalunya. No. Tots les persones som iguals, tinguem la nacionalitat que tinguem, i interiorment les mateixes necessitats, els mateixos inputs o outputs, no? Aquestes maneres de... aquestes entrades d'informació que ens fan ressaltar, saltar o emocionar-nos o reaccionar. No?
Sí. Finalment tots som persones i tots tenim el neguit doncs, de créixer i de millorar nosaltres mateixos, així que t'ho trobes a tot arreu.
Bueno, ara la Imma me l'ha posat a huevo. Tots tenim el neguit de millorar-nos nosaltres mateixos? Creieu de debò que això és cert o... O és una cosa mítica i, un objectiu que es marca la persona que és més espiritual o no?
Aquesta pregunta me la vas fer ja fa un any i mig, dos anys,
i la
meva postura és que no tothom està disposat a millorar. Vale. Aquesta és la meva...
La teva
opinió,
visió.
Sí, la meva opinió.
O no tothom n'és conscient.
De la necessitat de millorar.
Clar.
O de canviar. Més que millorar, potser podríem parlar de canvi, no?
Sí, o que siguin conscients de que volen canviar tot i que ho vulguin. Uh-huh. És a dir, prendre consciència de que millorant moltes coses de les que puguin estar fent, doncs els hi portarà una vida més feliç i més plaentera i més d'acord amb el que comentaves tu amb un mateix.
Perquè millorar, ¿qué vol dir millorar? Si jo ja estoy bien como estoy, ¿para qué tengo que cambiar nada? ¿Qué tengo que mejorar si yo ya estoy bien? Si jo ja sé que ho faig bé, jo ja sé que estic en el lloc adequat, per què haig de millorar res si jo ja sóc bo?
Fins que et trobis en el moment de que l'univers o la vida et compromet, et posa contra les cordes i has de sortir del teu cercle de confiança. I llavors sí que prens consciència que hi ha alguna cosa que s'ha de canviar per sobreviure.
Ho haig de canviar jo o és que el món està malament? Perquè moltes vegades el món està boig, ben boig, i jo sóc el mateix.
Normalment diuen que el que tu veus amb el teu entorn ho portes tu a dins. Per tant, és un bon moment per reflexionar què és el que portem a dins que no ens acaba de quallar.
Però una
la
cosa...
Ima ens ha posat ara en bandeja de plata allò que dèiem la setmana passada, no? Les crisis són per millorar i per aprendre, no?
Mm-hmm. No, però una cosa que comentaves, imagina't de lo que comentaves tu, és, no, jo ja estic bé com estic, he arribat a un punt de reflexió i de desenvolupament personal tal que ja no em vull moure. Però l'únic que sabem cert és que la vida es canvi, contínuament canvi, i potser aquesta zona on la que et trobes tu ara mateix extremadament còmode i de realització personal total, possiblement d'aquí 5 anys, com la vida canvia, igual has de moure't, d'acord? És a dir, no crec que la persona que arribi en aquest punt de reflexió en plan, no, jo ja estic bé com estic, les persones que fan aquest procés generalment saben que és un procés i que no té finalització, sinó que van millorant contínuament diferents aspectes simplement perquè la vida és canvi. Mm-hmm. I si tu t'estanques, arribarà un moment que aquest benestar interior que tens igual s'ha hagut de desplaçar perquè la vida és un continu canvi i quedes desplaçat, llavors has de millorar o canviar.
O canviar. Doncs anem a moure'ns i anem a caminar, a desplaçar-nos, no? Que quan un veu les coses amb una certa perspectiva pren més consciència de la realitat. A vegades el que és més difícil és agafar aquesta perspectiva, no? Potser quan un és optimista, quan un té bon humor, quan un està disposat al canvi, quan un deixa de decidir que té sempre la raó o que lo seu és l'únic, potser quan fins i tot som capaços de fer una crítica constructiva, de gestionar el nostre temps adequadament, de marcar les prioritats bé, de ser generosos i donar-nos a nosaltres i donar als altres, fins i tot quan hem aconseguit totes aquestes fites, a vegades hi ha un element que xoca, i és que potser el nostre leitmotiv, el nostre objectiu, no queda clar, no queda marcat, perquè potser ens estem perdent en masses coses, no? Llavors, de què es tracta en aquest ball, en aquest moviment tan consistent que és la vida? De què es tracta? De parar la ment, potser?
Potser.
Em permeteu que avui faci una pregunta?
Sí, i tant. Pots fer les preguntes que vulguis.
Cristina, què creus que hi ha on hi ha més soroll? A la Gran Via de les Corts Catalanes o a la nostra ment?
Home, indiscutiblement a la nostra ment.
Ima, qui diu la Gran Via de les Corts Catalanes diu la Diagonal o diu...
A l'activitat cerebral que tenim a dins el cap.
És impressionant.
Impressionant, sí.
Doncs anem a convidar els nostres oients. Avui fem un programa un pèl diferent, perquè ja que està aquí la Imma i ens ha provocat, ens ha dit que parlaríem de mindfulness, que és una manera pija de dir aturem la ment, entrem en meditació. És així de simple, ho dic perquè la gent que ens escolta doncs dirà... No?
Mai havia sentit l'adjectiu pija
És la veritat. És la importació d'un neologisme per explicar una cosa que podem explicar perfectament amb, amb paraules nostres.
I tant que sí.
Doncs ara us convido a l'art de la reflexió aquí a Ràdio Estel a parar un momentet la ment i escoltar què hi ha a dintre nostre, entrant en aquesta dinàmica que desgrana cada nota de la música que escoltem. Si ara, si conduïu, no, sisplau, però si esteu fent qualsevol cosa, tanqueu els ulls un instant i escolteu exactament com s'articula la melodia d'aquesta peça. Cada una de les notes, els acords, com està movent-se la música, que és en realitat el moviment de la vida. Quan un para la ment al seu soroll exterior i entra dins, ben endins del seu interior, què hi troba? Bé, què hi heu trobat vosaltres? Jo sé clarament què hi he trobat. I vosaltres, Imma?
Jo hi he trobat molta pau, molta llum.
Jo també. Pau, relaxació, tranquil·litat.
Doncs jo haig de reconèixer-ho. No he pogut aturar la ment del tot. Creuaven, haig de portar el nen al col·le i em falta aquelles sabates que he perdut, que no sé on les he deixat. Per què és tan difícil aturar la ment, Imma?
Doncs perquè hi ha molt moviment cerebral i llavors és tan continu moviment, tens pensaments, tens distraccions. Llavors, de fet, quan en aquest cas hem fet un petit exercici de mindfulness, no cal negar doncs, que has pensat en anar a buscar unes sabates o que has d'anar a buscar el teu fill. Senzillament dius, d'acord, és un pensament, i el deixes anar com si fossin uns ocells que van pel cel i et continues concentrant amb la música. Mm-hmm. És bo que reconeguis que hi ha aquesta activitat cerebral, no és cap errada que et passi, és natural, mm-hmm. però si ho vas entrenant cada dia, llavors cada cop aconseguiries parar la ment del tot.
Fa poc vaig escoltar una persona que em va agradar molt el que va explicar en relació a el que estem comentant, i és que el nostre cervell busca la supervivència, no pas la felicitat. I buscant la supervivència sempre està pues, mirant el passat i mirant el futur i mai el present. Però simplement és un tema, com aquell que diu, biològic, ¿vale? El nostre cervell que està buscant la supervivència. I això trenca una miqueta amb el que estem parlant de la meditació activa o del mindfulness, que justament és aturar-se, quedar-se quiet i deixar passar tots aquests pensaments. Mm-hmm. Sí, sí. Per això es consta... costa posar a la pràctica a la meditació o al mindfulness.
I per què avui aquí a l'Art de la Reflexió venim a parlar d'aturar la ment? Què ens aporta? Què significa? Què...
A veure, em permetreu que ho derivi com més normal a la part empresarial. I em sembla que això ja ho he comentat algunes vegades. Nosaltres a Fòrum d'Activitats tenim un curs de 12 hores de mindfulness que fa anys el titulàvem Curso de Reducción del Estrés, ¿vale? Perquè mindfulness espantava, ¿vale? Tot i que ja en els dos o tres últims anys ja el cataloguem com mindfulness. I sí que és cert que això és... nosaltres som de la teoria que no hi ha desenvolupament professional si abans no hi ha desenvolupament personal. I el mindfulness és una eina de desenvolupament personal, que entre altres avantatges pues, té aquesta reducció de l'estrès, de l'estar present, de ser conscient de quina emoció estàs patint en cada moment. I si ets conscient de les emocions que estàs patint en cada moment, la teva... ja no es produeix una reacció, sinó que es produeix una acció, en el sentit de que tu ets amo de la forma que tens de dirigir-te o de solucionar el problema que ha sorgit. Vale? Mm-hmm. En aquest sentit, per aquí ja han pensat molts consultors i altres coachs, i saps de molt bones fonts de que darrerament les empreses estan invertint molts diners en aquest sentit, en intentar reduir l'estrès, en intentar millorar les persones de les organitzacions, perquè estem, des del meu punt de vista, estem un altre cop anant una miqueta a la part humanista de les empreses, a la part humanista de les organitzacions, i clar, el focus és la persona, i llavors, si més eines, mentre més eines li donem a aquella persona, ja siguin eines de coneixement teòric, com en aquesta que estem parlant, d'eines de desenvolupament personal, aquella persona treballarà molt més a gust en l'organització, amb la qual cosa, pues, tindrà unes conseqüències positives per tota l'empresa. No sé si t'he contestat.
Sí, m'has contestat, m'has contestat. Imma, des del punt de vista del coach, diguem-ne personal, no? Ara hem vist molt la part professional, però des del punt de vista de creixement personal, quan tu li planteges a una persona que ha de meditar, quina reacció hi ha i com el condueixes, com el fas teu, com li expliques que això és una eina realment que té futur i que encara que un dia falli, com el que deies, doncs el següent dia pots provar una altra vegada?
Mira, de fet, me'n vaig un momentet amb una experiència d'una coaching que he tingut fa poc. I
explica el que és una coachee, sí, que la client seria.
Sí, de fet, el coach és la persona que fa, diguem, la teràpia, i el coachee és el client. I de fet, jo li vaig proposar a una persona, doncs, de fer mindfulness. Ens vam estar quasi 10 minuts mirant una pansa, tocant-la, mirant tot, i finalment ens vam menjar. Llavors, el fet de que tinguis aquests 10 minuts de prova, doncs, on el teu centre és única i exclusivament la pansa, fa que alliberis la teva ment i realment et relaxes molt. I de fet, amb aquesta persona, doncs, li va anar molt bé, doncs, perquè li costava molt de dormir i ara dorm perfectament. I és una pràctica que fa, doncs, en 10 minutets, i et dic, ho pots fer amb una pansa o ho pots fer tu amb la teva pròpia respiració, res més, i tens beneficis.
Expliquem que la pansa és un objecte, pots triar l'objecte que vulguis, sí, i abstreure't en aquell element, no?
Sí,
es tracta d'entrar primer en observació abans d'entrar en meditació.
En observació, mira també quines rugositats té, quin tacte té, quins colors, tot una mica. Diem una pansa perquè és un aliment que al final tu el que estàs fent és posar en marxa tots els teus sentits, l'olor, el tacte, tot. I jo et puc dir, almenys per aquesta experiència que fa molt poquet que l'he tinguda, que realment aquesta persona li ha anat molt bé. I, de fet, ja dorm millor. Dorm millor, està més tranquil·la, i, de fet, a la feina rendeix més, està molt a gust. Vull dir, inclús la disminució de l'estrès que dèiem, pues, ella ho ha constatat, és així.
Oh, i bueno, què has de dir sobre més meditació, menys medicació?
I menys medicació. De fet, el mindfulness, tot i que és una pràctica que és bastant antiga, que és l'origen de la pràctica budista, té 2.500 anys d'antiguitat, la va posar en pràctica un doctor que es diu Jon Kabat-Zinn, que és un referent mundial, fa 30 anys, i el va instaurar dins el sistema, doncs, mèdic. I és això, vull dir, també s'ha constatat, doncs, que cada cop que tu fas més meditació, el fet de que tu tinguis el control de la teva vida, siguis més responsable i estiguis tocant distincions que hem parlat aquí en diversos programes, que és, per exemple, doncs, constatar si és un fet o una opinió, no? El fet de que tu estiguis present i analitzis aquell fet que t'està passant des d'un punt de vista de curiositat, d'acceptació i amb interès, sense judicis, fas que la persona estigui més a gust. I llavors, doncs, tant a nivell personal com professional, fas que la persona se senti plena.
Mm. De fet, bueno, recordar, Cristina, per si els nostres oients no ho tenen del tot clar, que al cap i a la fi el mindfulness simplement és una meditació activa. És a dir, generalment, si tu vols fer meditació com a tal, doncs necessites retirar-te, necessites determinat temps, aïllar-te de molt de soroll, aïllar-te un lloc que estiguis, en principi, sol. I el mindfulness el que fa és derivar tot això a la pràctica diària. És a dir, tu pots estar fent mindfulness, tu pots estar fent meditació mentre estàs conduint, mentre estàs anant a la feina, mentre t'estàs dutxant, fent tasques normals i corrents.
Diguem,
vale?
que no necessites estar present en l'ara i aquí.
Exacte. Sí. Alliberant la ment, exacte.
Com diuen molts especialistes.
Però Sí, però simplement recalcar que és una meditació activa, que necessites estar aturat o retirat en algun lloc.
Mm-hmm. Però diguem que el que sí necessita és un acte de concentració voluntari, no?
Sí, sí.
Ho dic perquè és molt important que recordem que el que produeix aquest canvi a la nostra ment és el canvi de freqüència que nosaltres estem activant. Recordem que hi ha unes ones, que són les ones teta, que són les que es posen en funcionament quan nosaltres entrem al principi de la son, i són les que coincideixen amb aquest estat del cervell, no? Aquest estat neurològic del que la Imma parlava, no? Quan hi ha tanta excitació, les ones són molt ràpides, i justament el que busquem és que les ones siguin lentes, no? Per poder tenir aquest eixamplament que produeix exactament l'ampliació de l'epífisis. Per tant, el que ens dona és molta més cobertura a nivell hormonal i a nivell, diguem-ne, d'emissió de substàncies bioquímiques que faciliten això que deia la Imma, no? Mm-hmm. Que no pots dormir, però acabes podent dormir perquè una de les substàncies que emet, que fabrica l'epífisis, justament és la melatonina. Per tant, quan estàs entrant en la meditació activa, ni que sigui, el que estàs produint és un relaxament, deixes de tenir aquesta glàndula inflamada i la relaxes i la poses en funcionament correctament, no? Bé, si us sembla, anem a escoltar un palet més de música, perquè és que ho porta, perquè m'heu proposat un tema que ho porta, no? Què seria el mindfulness, sí, o l'intent de parar la ment, o la contemplació, que potser seria el que s'acosta més, no?, al mindfulness, si no tinguéssim el referent d'una mica de música pausada, no?, que ens ajuda a concentrar-nos. Jo us proposo aquesta, que és molt clàssica, que ja l'esteu escoltant de fons, no?, i m'agradaria que em diguéssiu si la Ramó del teu entorn, sigui de la categoria que sigui, influeix en el teu estat d'ànim fins al punt de poder-te o no concentrar en les coses, no ja en una meditació, sinó en les coses, o de dispersar-te absolutament, no? Aquesta és una música molt especial, i si voleu la gaudim, 20 segons. Ja us he donat aquest tempo, no? No sé si us he suggerit un tema que és atractiu.
Tu saps que em sembla que els nostres oients ja han escoltat una frase que utilitzo bastant, que en relació a la pregunta que has llançat, per mi qualsevol input extern és de caire neutral, i després tu ja li poses el color que siguis, però en principi és neutral. Hi ha un símil que a mi m'agrada quan parlem del mindfulness, i en relació a el que deies és, ostres, en el dia a dia, en el soroll i tot això, es pots arribar a un moment de relaxació. Jo ho assimilo al tema d'un mar. Un mar, sempre veus oleatge, vale, en constant moviment, vale? I el mindfulness el que provoca és, tu te'n vas a les profunditats del mar, i per molt moviment que hi hagi a la superfície, vale, molt soroll, molta activitat, el mar, el fons del mar sempre és calmat, vale, sempre no hi ha moviment, és bastant estàtic. Llavors, amb el mindfulness fem aquesta similitud, és arribar a aquest moment de tranquil·litat, és arribar a aquesta profunditat on el mar és estanc, per molt moviment, per molt onatge que hi hagi a la superfície.
Imma? Totalment d'acord. És a dir, si de fet quan tu fas mindfulness, que és el que comentava ara l'Emili, si tens la pau interior, el que et pugui passar per fora, prens consciència de que no és algo teu, sinó que és algo d'aquella persona que potser s'ha de treballar, i si a tu t'està afectant és que potser t'està mirant amb alguna cosa que t'has d'acabar de treballar.
Així que... Però i si parlem de remor, no només de els sons definits que ens arriben, no, directament, sinó de la remor de la terra, del món, de l'oficina, del carrer, de la família, de el que Jung deia consciència col·lectiva, no? Aquesta remor cultural o social o emocional que ens envolta. Creieu que això marca molt la nostra manera d'enfrontar-nos a la realitat?
Marca, perquè vivim en societat i el que comentaves tu, a l'haver-hi una consciència col·lectiva, doncs tu ja des de molt petit et marquen com has d'actuar, com has de reaccionar, com has de sentir. El que passa que quan tu veus que, no està, que el que tu estàs sentint no és coherent amb el que tu t'han explicat, és potser quan comences a treballar-te a nivell interior i busques eines per sentir-te millor amb tu mateix. En aquest cas estem parlant de mindfulness, però també pots trobar altres tècniques com pot ser pràctica de ioga, fer esport, potenciar coses que a tu realment et facin sentir molt bé, no? O buscar inclús un professional o un coach que tregui el millor de tu. Així que...
La contractem pel proper programa, perquè, sí, clar, ja ens ha fet l'article, m'entens, no? O contractar un coach, que aquí tenen aquí dos coach que els poden ajudar molt, la Imma Granero i la Militena. Els dos us convido a seguir, potser canviem de tema, no? La setmana que ve, amb què podríem seguir? Què proposeu?
Pues, treballar sense jefe.
Tot un repte.
Home, per moltes persones això és un objectiu, per d'altres és un repte, com deia la Imma, no? Bé, doncs, si us sembla, en parlem d'aquí 7 dies. Senyores i senyors, això ha estat l'art de la reflexió. Imma Granero, Emili Tena, i els ha parlat Cristina Orduña. Que passin vostès molt bona setmana i bon cap de setmana.